Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
No diríem que contracorrent, però no respon massa allò dels cànons que estem acostumats en aquestes coses. Persones joves que encara no han trobat feina i que decideixen ficar-se en un projecte empresarial del que sigui. No és aquest el cas. Estem parlant d'una persona que ja té feina, mare de família, però que tenia una motivació especial. Raquel Martín, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Aquesta motivació de fa molt de temps, sí?
Sí, és una motivació, una idea, potser, de fa molt de temps, perquè, bueno, familiarment jo tenia unes tietes àvies que eren modistes i tenia un record molt bonic de la meva infantesa amb elles.
I per tant, I de tot quedar... allò que elles havien sí. arribat a fer.
Sí, sí, va quedar com un pòsit i llavors va anar sorgint aquesta idea a poc a poc. I aprofitant la baixa de la maternitat, doncs vaig decidir engegar-la.
D'acord. Aquesta imatge de les tietes modistes ve associada amb un tipus de roba que costa de trobar? O amb una, no sé si dir, amb una mena de... amb una inspiració de roba que és difícil de trobar?
Clar, aquesta idea o aquest record, no, bonic, va associat a una manera de fer les coses que avui en dia ja no es fa o cada vegada es fa menys, tot i que ara s'està començant a recuperar, penso jo, eh?
Feina feta a mà?
Sí, feina artesanal, feina feta amb calma, amb tranquil·litat i feina ben feta. Coses, avui en dia, doncs, la roba es fa d'una manera molt, molt, molt industrial, sense respectar els processos ni els drets de les persones, moltes vegades, i això fa que sigui roba de poca qualitat, no?
Ens tornem a col·locar en aquella imatge de la tieta que feia, esclar... Allà ningú comptava les hores, ningú comptava res, es feia perquè venia de gust fer-ho.
I es feia a mida.
I es feia a mida.
Es feia per la persona, no?, pràcticament. A veure, no seria ben bé a aquest nivell, perquè això... Però, bueno, però és una mica recuperar aquesta idea de les coses artesanals.
I tenim aquella sensació d'un reconeixement a les persones que encara volen treballar d'aquesta manera.
També,
o
també.
O que volen, diguem-ne, acostar-se...
A mi m'agraden molt les coses artesanals i els artesans, de tots els oficis, perquè n'hi ha molts, no? I una mica la idea d'aquest projecte, també una part d'aquest projecte és aquesta idea.
Si ho miréssim des del punt de vista pragmàtic, què hagués costat en el seu dia una rebequeta que hagués fet la tieta o una peça de roba?
Avui
en dia?
Costaria molt, 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 molt. Vols un preu amb diners?
Ho dic en el sentit de si empresarialment parlant això funcionaria.
No. Bueno, a veure, és difícil. Podria haver-hi un públic, hi ha un públic de fet, però clar, és un públic petit perquè estaríem parlant d'uns costos molt elevats. També és veritat que en el projecte que jo estic desenvolupant els costos són més elevats del que pot ser una peça de roba que la compris en una marca gran, no? Però tot i així s'intenta, bueno, estem intentant ajustar-ho molt, no?
Perquè... Però és a dir, aquí es compra per alguna cosa més que estrictament la peça de roba.
Exacte.
Que la peça de roba, òbviament, ha d'agradar i ha de fer la funció que ha de fer, però aquí hi ha alguna cosa més que costa trobar per aquests mons de Déu?
Bueno, és donar-li un valor a cada peça que no té una peça que puguis comprar amb una gran marca del que es diu fast fashion, no? És una mica contraposar amb això. Llavors aquest valor és la tela, primer de tot, que és una tela, és un cotó que està cultivat respectant el medi ambient i els drets de les persones. El cotó que utilitzem es cultiva a Brasil. Llavors allà està fet amb un projecte social, es dona una hectàrea a les famílies,
sí.
I allà cultiven el cotó, se'ls hi paga un preu just, val? No hi ha explotació laboral, i a més aquestes famílies poden cultivar aliments per ells.
És a dir, quelcom semblant a l'experiència que a vegades hem conegut del cafè?
Exacte. El cafè respectuós, doncs el mateix amb el cotó. Clar, això es pot fer amb qualsevol
cultiu.
Sí,
com parlem del cafè, de la xocolata...
Exacte.
D'acord.
Després, a nivell mediambiental, doncs no hi ha pesticides, no hi ha res artificial, tot és natural. Després, aquest cotó es porta a Catalunya perquè és una empresa catalana i aquí es fa tota la transformació, doncs també respectant els processos, val? Són unes teles que no tenen cap mena de tint, llavors és totalment natural.
És el cotó natural,
natural, no? Transformat.
Ens posem en dues línies del que apuntava la Raquel. Una, les mares, però que ho saben, bé, les mares i els pares es fan un tip de comprar roba. Sí, o almenys sí. Aquesta és una de les...
Jo tinc tres fills i tinc experiència en el tema.
Aquesta és una d'aquelles imatges, no? Sí. Creixem en rapidesa, compres una cosa o te'n regalen una cosa, perquè els mares i pares agraeixen molt la roba, perquè se'n fan un tip de gastar-ne, perquè al cap de res, de sis mesos allò ja ha passat. Això per una banda, però per una altra aquest concepte del fast fashion que has dit, que és, no sé si dir ara, també moneda corrent. Comprem molta roba i aquella sensació de que tot passa de moda ràpidament i ha d'acabar, no sé si dir, llançada, reciclada o com ha d'acabar. Això ara és gairebé, diguem-ne, un moviment per una certa compulsivitat a l'hora de comprar, no?
Sí, a Occident.
A Occident.
A altres llocs no.
En mode infantil?
També, clar. Perquè les grans marques s'encarreguen de crear molt aquesta necessitat. No?
Noves col·leccions.
Exacte. I bueno, una mica estrencar aquesta dinàmica. També.
Perquè com s'equilibra això? Entre el que dèiem, pares i mares que necessiten roba i aquella, no sé si dir, necessitat afegida d'anar comprant roba perquè és moda. Aquesta deu ser una balança complexa d'equilibrar.
Sí, clar. Bueno, jo crec que s'equilibra amb el tema econòmic,
amic.
No?
Arriba fins on arriba, això, no?
Exacte.
Arriba fins on
arriba. Jo crec que també tots plegats hem d'anar fent un canvi de mentalitat, que penso que a poc s'està fent. S'ha començat amb l'alimentació, no? Que abans quasi no ens preocupava, i ja es comença, està avançant, i penso que després s'anirà afegint la roba, etc. No?
T'ho pregunto així perquè creus que les mares d'avui... En aquest aspecte, en l'aspecte de la roba, com en molts d'altres, han caigut una mica amb la temptació o amb la llaminadura de les grans marques respecte a les seves mares o les seves àvies? Li
sí,
donem ara a la roba una importància que potser tampoc té tant?
Clar, jo si parlo amb gent més gran de l'edat de la meva mare o la meva sogra, doncs elles, clar, no tenien la quantitat de roba als seus fills que tenen els nostres fills. El que passa és que també és veritat, jo per exemple, doncs amb el grup d'amigues ens anem passant la roba, no? S'aprofita d'alguna manera també aquesta roba, no? Però bueno, la idea d'aquesta empresa és una mica trencar aquestes dinàmiques de tenir tantes coses, no? Que no necessitem en el fons, no?
Tampoc necessitem
petits
tanta roba.
Petits i adults, eh?
Petits i adults.
O sigui, jo fa un temps vaig començar a fer aquest canvi ja de mentalitat perquè preferia tenir menys coses de més qualitat.
Això és un posicionament que demana, no sé si dir, una certa convicció
i
davant d'aquest entorn que ens
bombardeja. Inicialment és una convicció, però després quan comences a utilitzar productes de més qualitat, te n'adones que no pots ja portar segons què perquè no t'agrada com et queda, perquè a nivell de fibres no és còmode o, bueno, no? Hi ha moltes fibres artificials. Llavors.
Aquest és un pensament molt, tornem a recuperar, de la tieta, d'allò de dir, el que mengis... que sigui poc però bo. El que compris, que sigui poc però bo. Allò de les sabates, gastaràs diners per unes sabates, però han de ser unes sabates bones.
Bueno, jo amb les sabates, per exemple, també ja fa molts anys que m'ho aplico, això. M'encanten les sabates, ho reconec, però o sigui, intento que siguin bones sabates. Després també és veritat que et duren molts anys. Clar, a mi la gent em diu, tens moltes sabates. Ja, és que em duren
molts anys.
Clar, tinc sabates que fa 25 anys, no? Bueno, la idea de l'empresa és aquesta cultura.
Anar una mica contracorrent, no? Una mica aquesta cultura.
Sí, bueno, però s'està imposant poquet a poquet. Hi ha un canvi de mentalitat.
Ens deies, tot això va començar a néixer arran de la maternitat, però suposo que aquí, és clar, un projecte empresarial no deu ser tampoc allò tan fàcil de plantejar així com així. La idea... diguem-ne, la podem tenir al cap, però com es comença a materialitzar això des del punt de vista d'empresa? Per on vas començar?
Vaig començar buscant els proveïdors, bueno, vaig començar pensant la idea, que la tenia bastant pensada, però bueno, posant-la negra sobre el blanc, no?, que diuen, i després buscant els proveïdors de les teles, perquè hi ha molt pocs,
N'hi ha molt pocs.
Sí, hi ha molt pocs.
D'aquest tipus de tela,
sí,
eh?
Sí, sí. I a més jo volia que fos una empresa catalana inicialment i, bueno, a Catalunya només hi ha dues empreses.
És el que anava a dir. Deu sobrar dins d'una mà, no?
Sí.
Dues empreses ja a Catalunya que es dediquin a això, a la importació, diguem-ne, de roba feta de manera sostenible.
A la producció del cotó orgànic. N'hi ha dues, només. Val? Llavors, aquest cotó orgànic es transforma en diferents tipus de gènere, punt, felpa, bueno, vale, que aquí ja entraríem en conceptes una mica més... Oh. No?
Això deu ser bastant complex de, no sé, de ficar-se dins d'aquest món.
Clar, jo també, el que et deia, no?, d'aquest passat que tenia,
sí.
Després la meva mare fa molts anys que té una botiga i també tinc aquest coneixement que, no?, per aquesta banda.
Que et permetia d'alguna forma, doncs allò, està clar.
Sí,
està clar. Cotó orgànic.
Sí, sí.
D'acord.
O sigui, la primera cosa va ser buscar els proveïdors de cotó orgànic. Mm-hmm. I a partir d'aquí, tota la resta. Doncs, bueno, fer pensar els dissenys, que potser és la part més bonica, no?
Sí.
La cosa creativa. I després pensar qui ho faria. La confecció, etcètera. Bueno.
Pensar els dissenys vol dir pensar en una col·lecció sencera?
Clar, sí. La primera col·lecció que vaig fer va ser tardor-hivern, que era una col·lecció petitona. I aquesta segona col·lecció que vam presentar el diumenge...
Perquè la mínima expressió d'una col·lecció, què és?
Clar,
Sàpigues, què és una...
En l'anterior, doncs...
Acostumats com estem a...
Sí, clar, bueno, era una mínima.
Per això dic,
sí.
una mínima què és?
Era només per nen i nena i era... Jo crec que vam fer 8 models, entre pantaló, faldilla,
sí.
Samarreta... Uns 8 models.
Tots aquests
molt.
Dissenyats per tu?
Sí, bueno, sí, sí. Dissenyat.
Fa'm sí com allò de dir, mira, no pensis que tingui massa... Que té molta... Home, algun secret deu haver.
Bueno, pensar coses que es fossin, almenys en la idea meva, molt funcionals, molt còmodes i intentar que fossin una mica també, bueno, que siguin boniques,
sí,
no? Però sobretot
sí, sí.
Que siguin còmodes i funcionals. Però jo entenc, la meva idea de la infància i dels nens és que els nens, doncs, juguin, s'embrutin, corrin, no? Aquesta idea. Llavors, clar, depèn del que els hi posis, no és còmode per ells, no?
És a dir, aquella imatge de toquis, que et tacaràs, tal.
Exacte.
Allò perpètuament repetida, no,
això,
no és...
Això, el dia de Pasqua, això,
val. D'acord.
El dia si de Nadal, no?
Si no, no ajuda.
I sona. Tampoc, perquè tampoc passa res.
Tampoc passa res.
Però en el que és més el dia a dia, doncs que puguin anar còmodes, no? I aquesta era la idea.
D'acord, tenim una certa sensació també d'una moda sòbria. Sense
sí.
Allò, sense artifici, sense...
Sí, és sòbria.
Sí, sòbria. D'acord.
Sí.
Es comença amb aquesta primera col·lecció. Què va passar arran d'aquesta primera col·lecció?
Bueno, doncs...
Aquella certa expectativa, a veure què passa... Veure
bueno,
què
quan comences un projecte, qualsevol projecte és un camí, no? I en aquest camí vas aprenent coses, doncs, bueno, has d'anar agafant unes coses, deixant unes altres, veient el que funciona, el que no funciona, i amb aquest aprenentatge d'aquest camí hem arribat a la segona col·lecció, que és aquesta primavera-estiu.
També tota dissenyada per tu?
Sí, dissenyada per mi... I bueno, aquí ja hem afegit més cosetes, he afegit la part de nadons, que ja havíem fet una petita, bueno, dos petites cosetes en l'anterior, però bueno, aquí ja hem fet més coses de nadó, de nena, de nen, i llavors hem afegit els adults, perquè la idea és de poder combinar el nen amb el pare, més la mare amb la nena, perquè, bueno, jo com que sóc mare suposo que tinc més aquesta tendència de tirar cap aquí, no? Però buscar aquesta idea.
Quan es dissenya una col·lecció, encara, no sé si dir, sobre nosaltres, pesa encara molt aquella concepció de colors de nen, colors de nena...
En el
sí,
meu cas no, perquè jo jugo, com
et deia, naturals.
És cotó natural, hi ha tres colors.
D'acord.
El cru, el verd, un verdós i un marronós.
Ho dic per si en algun moment tenies la sensació, el mercat demana això? Encara ens movem en això o
no? És que jo no estic, diguéssim que el meu projecte, com tu deies, va contracorrent.
Corrent.
O sigui, no estic
no estàs pendent
intentant
de...
respondre a les expectatives del mercat, sinó estic fent el contrari, intentar canviar la concepció de la moda poquet a poquet. No sóc l'única, eh?
No.
Hi ha les empreses,
està clar, està clar. Però és a dir, a partir del que és el color natural del cotó, surt la moda, amb
sí.
Els colors que hi ha.
Sí, o sigui, moltes vegades veig les teles i m'inspira el model que faré. Val? Pues, bueno, aquest any hi havia unes ratlles molt boniques, doncs amb això doncs, ja em va inspirar.
Dic, per si a vegades
per
qui dissenya pensa, ostres, és que ara... ara voldria un altre color o ara voldria un no sé què.
Segur que amb
algú si surt en algun cas, digui, oi, també que quedaria això...
A mi no m'ha passat perquè estic treballant amb, amb un gènere tan bo i tan bonic i que te'l poses i és tan
còmode... Que no permet pensar en tota...
No, em sento gens condicionada, o sigui, bueno, després hi ha, per exemple, unes teles calades que hem fet uns vestits per nadó que són una meravella, perquè és molt bonica i molt fresca per l'estiu, llavors, que aquí Sitges, no?, amb el nostre clima,
sí.
També és una... Hi ha un canaler que vaig fer un vestit de nena i de dona, que és una meravella quan te'l poses, vull dir, veig la tela i em inspira una idea.
Els adults poden pensar que els vesteixen com a nens o els nens poden pensar que els vesteixen com a adults? Quan parla Raquel d'aquesta, diguem-ne, d'aquesta visió en conjunt de la família vestida, com s'articula això?
Això té una... O sigui, hi ha un límit, perquè quan ets adolescent...
Per això et pregunto, bé... No fiquem els adolescents per aquí perquè és un altre...
Llavors hauríem de fer tot el contrari,
El contrari. Però quan tens aquesta visió de família, diguem-ne, unida, sí, per una manera de viure la moda, com la contemples?
Bueno, hi ha mares, hi ha moltes mares, jo perquè, bueno, tinc conversa...
Està clar, per experiència pròpia,
exacte,
clar.
Per experiència i converses que els agrada poder portar, no anar sempre iguals, però, home, no, cada una ha de fer la seva personalitat i s'ha de diferenciar.
Però allò que em deien, conjuntats, vaja.
Però hi ha dies o hi ha ocasions o hi ha moments que sí que ens pot agradar això, i no vol dir que sempre hagi de ser així.
Sí.
Igual que anar el germà i la germana, o els dos germans o les dues germanes, poden portar el mateix vestidet o el mateix amb colors diferents, i això pot agradar, però tampoc no crec que sempre hagi de ser així.
Allò que dèiem de les inèrcies de tota la vida, els germans que vagin igual, sí, perquè si no, després un no sé què, tal, les germanes...
Sí, però també, que jo també tinc la meva formació de psicòloga... També penso que és important diferenciar-se i que cada un pugui fer la seva personalitat, no? O això seria, doncs, com una anècdota d'un dia que et ve de gust, doncs
que
fer
tothom,
això,
sí,
no? I anar, bueno, poder anar tots conjuntats, o la mama i la nena, o, bueno, o el papa i el nen, o... Bueno.
Ens hem quedat en el segon pas. Quedava el tercer, que és, bé, tota aquesta roba dissenyada s'ha de fer. On es fa?
S'ha de confeccionar. Sí, en la primera col·lecció la vaig confeccionar aquí a Sitges, tota amb modistes, però això em va suposar un cost molt elevat, molt.
Parèntesi, hi ha moltes modistes a Sitges?
És difícil, també? És difícil, perquè són professions que es van perdent, no? És difícil. N'hi ha de molt bones.
D'acord, sí, modistes experimentades i veteranes.
N'hi ha de molt bones.
D'això n'estem segur.
Però a nivell de costos era molt elevat.
Suposo que es deurien sorprendre de la proposta.
Sí.
Perquè no sé si arriba, vaja, a masses modistes els arriba una proposta d'allò de dir, mira, cosim...
Jo crec que aquí a Sitges les modistes bàsicament viuen del carnaval. Penso,
No.
Del carnaval i de encàrrecs que els hi fan, doncs un vestit per un casament o per una cosa especial, no? Viuen d'això. Una proposta de fer més una producció així? No.
D'acord.
Ara mateix no, que això també és una cosa que amb el temps sí que a mi m'agradaria implantar-ho aquí. Poder fer la producció aquí a Sitges.
Perquè per professionals no serà.
Exacte.
És a dir, hi ha persones, que poden fer...
Exacte, i poder formar gent inclús. Perquè això fos no, una manera d'integrar-se laboralment. No? Perquè això,
a més, d'una i d'una que ens escolti, deu pensar, què diu? Que m'està recordant a mi.
Bueno, perquè, doncs... clar, jo, per exemple, trobo falta a Sitges que hi hagi més formes de treballar que no sigui només l'hostaleria i els serveis. A mi m'agradaria que hi hagués una part que fos producció de coses, però en aquesta idea que et deia, ben fetes,
sí,
tampoc ens hem de ficar
No estem parlant de producció a gran escala d'aquí, de persones que estan cosint allà tota la... No.
Igual que m'agradaria molt també poder recuperar la indústria del calçat, que també hi va ser. És una idea que jo tinc en la meva ment.
Però... En tantes persones que havien treballat la pell.
Clar, la pell, exacte.
Fins que van venir la pell sintètica i tot això es va escombrar d'una revolada.
Clar, però ara torna a estar, torna a recuperar una miqueta.
D'acord. Estàvem en primera col·lecció a Sitges, sí, però els costos sortien de mare. Es pensa molt en els números, Raquel?
Home, sí, clar, quan fas un projecte has
de pensar. De bon principi es pensa...
Sí, perquè ho has de fer viable econòmicament. Home, a veure, si tu tens un capital molt gran que pots gastar sense límit, no hi ha cap problema. Però no és el cas. I aleshores sí s'ha de pensar...
Però dic per si ja estava molt clar de bon principi allò, això ha de costar o no m'ha de costar més de...
Exacte, sí.
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 Ja, clar.
Claríssim.
Sí.
Primera prova amb modistes sitgetanes, sí. Després, aquesta segona col·lecció.
Aquesta segona hem fet, estic col·laborant amb una persona d'aquí de Sitges, amb una modista de Sitges, que en sap molt i m'ajuda moltíssim, per fer les mostres, etc. Però la producció la farem amb un centre especial de treball, que a més també lliga una, molt amb tota la meva idea i amb la meva formació, no? que integra persones laboralment a través de la confecció. Sí. Aquest centre especial de treball està a Barcelona. No està aquí a Sitges.
Com l'has trobat?
Doncs, vaig participar en el Winter Market i allà vaig conèixer una persona que també feia, no feia roba, feia altres coses, però sí, que ho produïa allà.
D'acord.
I ens em va comentar, vés a preguntar, perquè a més té aquest valor afegit. És un centre especial de treball, s'integra persones laboralment. Aquestes persones tenen dificultats a nivell econòmica i social, però també hi ha altres persones amb dificultats, persones amb algun tipus de disminució.
D'acord.
I aquí doncs fan la integració laboral a través de la confecció. Ells és un centre especial de treball que treballa també per l'Ajuntament de Barcelona, per exemple. Mm-hmm. Vull dir, fan coses bastant, bastant grans.
D'acord.
I que ara han fet una línia pròpia de bosses.
I vas arribar allà i vas presentar el projecte.
Sí, sí.
I què va passar?
Fantàstic. és una petita fàbrica.
Sí,
no és fàbrica,
clar,
però
clar.
Hi ha potser 15 o 20 persones cosint. Aleshores, clar, la rapidesa,
Ja deu fer una certa sensació, eh? Venir amb uns dissenys propis i trobar-se en un taller amb 15 o 20 persones cosint allà.
Clar,
De quin pot sortir la roba de tot.
Sí, clar, és bonic, perquè passes de la idea a la realitat, no?
Tot el que tenies al cap es podia fer.
Sí.
Sense
perquè és el que deies, són dissenys sobris, senzills, pràctics, no és res complexa.
D'acord, i aquesta segona col·lecció s'ha fet en aquest centre de treball. S'ha fet i es farà, s'està fent. Perquè, és clar, suposo que aleshores obrim el ventall, quantes talles d'allò, tot això és un altre món, no?
Clar, les talles són moltes, perquè és des de nadó, doncs fins a... A veure, de nens estem fent fins a talla 6-8, que després, com que és el que dèiem, com que és un projecte de proximitat, es pot adaptar, i si necessites una 10, et farem una 10, cap problema. Vull dir, això no... I després d'adults, doncs clar, des d'una 36 fins a una 44-46.
Per això dic,
són moltes
són
talles.
Moltes talles.
Sí, però farem una producció més o menys estàndard de les talles que surten més i el que et deia, tenim aquesta facilitat, estem molt a prop o som una empresa de proximitat on ens poden dir, mira...
Ens fa falta això, o m'agradaria allò.
Exacte, o inclús adaptar el model. Doncs en comptes de fer-me-la amb aquesta tela, me'l pots fer amb aquesta?
Mm-hmm.
Podem.
Aquí els costos suposo que han pogut ja, diguem-ne, situar-se...
Han baixat una mica, sí... Sí, sí, en aquest aspecte, l'aspecte de la roba no, perquè ja és el que t'explicava, no? Estàs pagant uns preus justos en tot el procés de producció i això no és econòmic.
Venia aquí un altre debat que és aquell etern. Fins a quin punt els clients potencials o tots en general valorem això? O diguem-ne, quantitativament aquest valor afegit d'una roba fet així, estem disposats a pagar-lo?
Estem disposats a pagar per alguna peça. Evidentment no per tot, perquè això ningú és impossible, sobretot amb nens, jo mateixa, no pots. Però alguna peça de dir, jo vull donar aquest afegit a aquesta roba que estic comprant i estic també educant els meus fills en aquesta idea, no? Hi ha una altra manera de consumir.
Ho dic per si d'alguna forma, a l'hora de col·locar un preu a una peça, diguem-ne... Hi ha un debat bastant important sobre
això.
Sí,
és molt complicat.
És molt complicat, no?
Sí, perquè has de... has de tenir en compte els costos que et suposa això.
Que ja són, diguem-ne, determinats i són aquells.
Sí, però després el que jo estic fent ara mateix és intentar ajustar molt els preus. Perquè dintre de que no seràs mai un preu econòmic d'una marca, d'una gran cadena... puguis ser... No et disparis perquè llavors ja és que te'n vas amb un públic que és molt, 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 molt elitista, no? Per dir-ho entre cometes.
I això tampoc, diguem-ne, respondria al sentit final del projecte, no?
La idea és que tothom pugui accedir d'alguna manera a tenir aquest producte si vol. Si vol. No tot un armari, no?
Està clar.
Però un producte, dos...
punts de venda.
Punts de venda.
I si això també és un altre trencaclosques, per allò dir, molt bé, he dissenyat una col·lecció, s'està fent la col·lecció i ara, tal com està Sitges, no sé si en algun moment la Raquel va pensar, busco un local o busco algú que tingui un local.
Busco un local no ho vaig pensar.
No ho vas pensar.
En una primera fase. Perquè
suposo que era una batalla perduda aquesta directament, no?
Perquè són, és clar, els preus que s'estan demanant pels locals aquí, bueno, ja ho sabem, no cal, no explico res nou. Aleshores jo vaig, bueno, almenys la meva idea era tenir punts de venda, perquè a més jo no em vull quedar només a Sitges. Val? Per un projecte així, només ubicat aquí, no,
clar,
no,
és un mercat,
no és viable. Val? Llavors la meva idea és tenir un punt de venda a cada poble, més o menys, entre cometes. Allò ja pensant a llarga, eh?
Uh-huh.
Aquí Sitges... Bueno,
és a dir, pensant primer en l'àmbit comarcal, suposo, i depèn de com vagi tot, no?
Anar avançant, perquè al final, quan estàs fent la col·lecció, ja, un cop ho tens tot fet, el que canvia és el que produeixes, més o menys, no? Però la feina base ja la tens, com aquell qui diu, no? Llavors, bueno, la meva idea, això sí que ho tenia molt clar, jo vull que estigui en unes determinades botigues, no a qualsevol ni a qualsevol preu, val? Perquè, bueno, perquè la botiga on estigui segueixi una
diguem-ne
mica...
Diguem-ne que comparteixi aquest
criteri. La meva filosofia, en part, del tot, no perquè és impossible, perquè no...
Està clar, que...
Però en part. Doncs aquí a Sitges hem començat amb la botiga Núvole, que està al carrer Major, i que és una botiga que comparteix bastant la filosofia de la meva marca. Perquè treballa amb marques de... Tot està, no té res que vingui d'altres països, tot està fet aquí, inclús ara estan treballant també amb una empresa de Vilanova, vull dir, i amb una qualitat, amb el que et deia, no? D'aquesta idea de producció més artesanal, entre cometes, de més qualitat.
És fàcil trobar, allò que en diuen els anglesos, partners en aquesta història?
No és fàcil.
Aquest concepte que deies tu, no, m'interessa trobar una botiga que més o menys tingui... I evidentment després, des del punt de vista de les negociacions i des del punt de vista de tenir un espai i des del punt de vista que aquí hi ha moltes coses a considerar.
No és fàcil, però bueno, jo en aquest cas he trobat una bona predisposició perquè va una mica en la línia i després jo també, com que estic començant, estic posant les coses fàcils.
D'acord.
No? O sigui, sí, clar, has de facilitar una miqueta, no? Perquè el comerciant no posar-li complicat. Perquè pugui tenir les teves peces, no?
Què és la venda online dins de tot això?
La venda online, bueno, també la faig, clar, perquè avui en dia has de vendre online, però ara mateix la venda online és una part petita. Perquè suposo que en aquest tipus de producte que és nou...
Agrada molt.
La gent vol tocar. I abans per això jo considero molt important que pugui estar en botigues.
Allò
no?
Que dèiem, que anem al revés del món,
sí.
En una època en què... Com era allò, vam començar a internet en què molts es mostraven recelosos de comprar roba a internet, però allò que deien, no, és que no la veiem ni la toquem. Superar d'aquest recel, ara una gran majoria compra roba per internet, les grans marques tanquen botigues a pobles i es queden només amb les de les ciutats, i aquí ve una persona que diu, no, és que aquest tipus de roba l'has de tocar, perquè
sí.
Si no...
L'has de veure, bueno...
L'has de veure, l'has d'emprovar, l'has de sentir, l'has de...
Clar, és un projecte contracorrent, és veritat. Però bueno...
Hi ha una part de públic que comença a anar contracorrent també.
Sí. Hi ha gent que comencem a anar contracorrent, no? És el que et deia, he començat amb l'alimentació i també està començant amb el tema de la roba, de fer aquest canvi, no? D'aquesta concepció diferent de la vida, de necessitar menys coses, perquè, bueno, jo em sembla una barbaritat, no? Tot i així, encara hi ha gent que diu, no, és que jo vull canviar tot l'armari cada any. I no, a mi no m'importa, que una samarreta em duri un any.
Any?
No m'importa.
Com si em dura 3 mesos.
Exacte.
D'acord.
Bueno.
Això és un concepte equivocat de...
Això ja aquí entrem en una qüestió d'opinions.
Sí, sí.
La meva opinió és que la meva opinió és que és millor tenir menys coses i més bones. I que si tu tens un vestit bonic te'l puguis posar moltes vegades, no? Inclús de moltes maneres diferents. També hi havia aquella idea de les senyores modistes, no? Que es tornegen els vestits,
exacte,
no?
Exacte, i que per la propera temporada, doncs mira, fem quatre reglos i ja sembla una altra cosa.
Exacte.
Que era, vaja, era la moda de quan no hi havia diners per comprar moda.
Exacte, no? Però...
Aquesta manera de revestir-se, amb una classe i amb una categoria que molts voldrien ara tenir diners.
Perquè la base era molt bona.
Està clar.
Perquè si tu tens un vestit, una base bona, allà, pues, imagina't, pots anar fent... I després una altra cosa, si la tela és bona, la pots rentar moltes vegades i estarà bé. No? Perquè ara el que passa amb alguns gèneres és que no? Rentem tres vegades i ja comencen a sortir forats. Bueno.
I ja no dic si algú posa la secadora, eh?
Bueno,
que aleshores ja...
Llavors ja...
Aleshores ja no cal que la calla 10 es queda la 4.
Sí, després a nivell de caiguda, de com queda, de tot això. No? La gent no s'hi fixa tant.
Havies fet patronatge mai o no?
He après a marxes forçades moltes coses.
Això dels patrons deu ser complex,
també. És complexa, tot i que m'ajuden, no ho faig jo, eh? M'ajuden perquè... Clar, el patró és bàsic, perquè és la base, no? És la base d'on surt tot. Clar, llavors ha d'estar molt ben fet el patró.
Que tot quedi, precisament quan la Raquel comença a parlar del que molts i moltes ara diuen pensar, i tant, el caiguent, l'entallat, totes aquestes coses que semblen... Vaja, que abans eren fonamentals, abans de trobar-se una peça de roba a qualsevol botiga, i ara en alguns moments un compra una peça de roba i diu, però escolta, com està tallat això?
Exacte. Sí, i les costures
no no estan d'allò i tal, i tot va.
Clar, molta gent no s'hi fixa en això. El que passa és que també és veritat que potser quan tu has tingut uns antecedents que d'alguna manera t'han inculcat això, no? Doncs, bueno, clar, potser ho tens més clar.
Mhm. Això no és roba de vestir, això és roba de portar.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, jo almenys la idea és això que et deia, que sigui roba molt portable, sobretot els nens vagin molt còmodes, les mares vagin còmodes, perquè hem d'anar amunt i avall i fer moltes coses a la vegada, no? Però a la vegada que sigui una roba, jo la situo... Bueno, l'empresa es diu Calma Sitges, sí, perquè jo la situo molt aquí.
Aquí.
Més... Sitges o al Mediterrani, no? Aquesta part que a mi m'agrada molt de Sitges, que és aquesta part mediterrània, no? Llavors, bueno, aquesta idea, no? De que sigui després, per exemple, de cara a l'estiu, doncs, roba que sigui fresca, que puguis, no?
No hi ha res més fresc que el cotó?
El cotó natural.
El cotó natural.
Transpira. Quan poses unes fibres, que en el fons són plàstic, no transpira. Després hi ha tot el tema de que aquesta roba la pot portar qualsevol persona amb qualsevol al·lèrgia. Clar, perquè no hi ha... És natural.
És natural. I en el cas dels nanos és molt important, això, eh?
Sí.
Perquè, bé, amb tothom és molt important, sí, però en el cas dels nanos que tenen problemes de pell o alguna cosa...
Exacte, doncs una pell atòpica pot portar aquest cotó. No
sense
hi ha cap
mena de problema.
No, cap problema. Després això que deies transpira, bueno, una sèrie de coses, no?
Esclar, la col·lecció d'hivern un pot pensar, home... I la llana entrarà en algun moment?
Sí, bueno, vull que entri, però és difícil.
És difícil trobar llana.
La llana ja la tens.
Ah, pensava que a veure si és difícil trobar... No.
No
sé, si és difícil trobar d'entrada fibres naturals. És a dir, parlàvem de cotó, no sé si...
És difícil.
Amb el lli és igual de difícil o amb la llana és igual de difícil?
El lli no és difícil perquè surt del cotó i el mateix,
i per tant,
el mateix cotó es pot transformar.
D'acord. Té fama de ser molt car el lli, per això,
sí,
no?
Sí, bueno... Sí.
I absolutament arrugat, sempre,
sí,
que la feina és fer-lo una mica...
Sí, clar, sí. I com més natural, més s'arrugarà.
Més
això
s'arrugarà.
És veritat, eh? És un hàndicap. Això és veritat.
Sí, perquè estem acostumats a allò.
Sí, ho rentes i queda igual. No. I això no és perquè sí, però bueno.
Passem de llarg a lli. La llana, tens la llana ja?
Tinc la llana. La llana és molt divertit, perquè la llana... volia buscar una llana que fos catalana. Llavors hi ha unes ovelles, que es diuen ovella xisqueta, que estan a la Seu d'Urgell,
sí,
i que d'aquestes ovelles es treu llana, que una empresa està comercialitzant.
D'acord, eh? O sigui, hi ha una empresa catalana que,
sí,
comercialitza llana d'aquestes,
sí,
ovelles de la Seu d'Urgell.
Sí, a veure, no ens imaginem una producció
no,
allò, eh?
Ja m'ho suposo, perquè les ovelles deuen donar el que donen.
Exacte, exacte. Però ara mateix tinc la llana, em faria molta il·lusió poder fer jerseis de llana amb aquesta llana, però de moment estic buscant qui ho podria teixir. Com es podria teixir? Perquè, clar, no pots fer un jersei un per un a mà. Imagina't això, els costos que seria impossible.
Sí.
Llavors estic mirant com es podria fer.
És difícil de trobar teixidors de llana, suposo?
Sí.
Sí.
Sí. M'està gustant, això.
La llana color natural, quin és? El de la... tal com veiem, de l'ovella?
Sí.
D'acord.
El de l'ovella, clar. Sí, sí. No, i a més, bueno, jo l'he vist, l'he tocat i bueno, és una passada. És una llana molt... clar, bueno, imagina't.
Una col·lecció d'hivern quan es comença a treballar.
Ara, quan acabi la producció de l'estiu...
No sé si això s'aprèn aviat, allò de dir... L'única cosa que exigeix pressa és pensar en la col·lecció de...
Les grans marques treballen amb un any de amb un any d'antelació. T'ensenyen la col·lecció de l'hivern que ve a l'hivern anterior, val?
Suposo que això queda descartat.
Jo estic en aquest nivell, encara, i bueno, el que faig és quan acabo la producció de la d'estiu començo a treballar per la d'hivern, és el que he fet ara amb aquestes...
Els pensaments suposo que sempre estan al cap, això, no?
Les idees ja hi són.
Un capdell de llana ja el veus.
Sí, sí. La llana, no sé, a veure, potser trigarà una miqueta més, ja veurem, però hi és, la idea hi és. Perquè després és això que tu deies, o sigui, jo no m'estic dedicant només a això, no?
Està clar, està clar.
I per tant no tinc tot el temps.
Estem parlant amb algú com si dediqués tota la vida a això, i precisament això és una part de la vida.
Clar, jo treballo i faig un horari...
Clar, i laboral, que és el que és, i per tant això ocupa les hores... Vinga, i afegim, és molt complex incorporar a la vida quotidiana això.
Sí, és complex.
És complex.
Quan treballes i tens tres fills... Però bueno, jo vaig arribat a una...
I ets la inspiradora, propietària, responsable final d'un projecte.
Sí. Bueno, jo m'aixeco molt aviat, com deia el Guardiola, i llavors aprofito aquelles una hora i mitja, dues hores matinals per fer feina a casa, i després doncs aprofito els trajectes que tinc cap a la feina, bueno,
blocs de notes i dibuixos i croquis,
sí,
i coses
d'aquestes. Sí, bueno, i internet i xarxes i tot això que també s'ha de fer, perquè el món de la moda no deixa de ser imatge, no? Ja.
Molt, suposo, eh? Massa, en alguns moments. Massa.
Sí, massa, però bueno, entres en aquest món i ja ho
registre.
Saps, no? També la imatge també la... és una cosa que tu pots treballar, no? I que pots incidir en això. Pots, no? Jo he anat alguna vegada a veure alguna desfilada d'alguna marca, de les que treballa la meva mare a la botiga, i jo la primera desfilada em vaig quedar molt impressionada de les models, perquè eren molt primes. O sigui, quan les veus en directe, les veus molt més primes.
Molt
més de les que...
Ja ho diuen, que la imatge engreixa.
És increïble.
O sigui que és cert, que la imatge engreixa.
Bueno, sí, sí, és cert. Això també ho pots treballar, no? Quan tu fas les teves col·leccions o les teves desfilades, de posar un no, els models que siguin persones més...
Sense voler, la conversa ens va portant a... En alguns moments s'estan convertint les criatures en allò que no han de ser. Els nens han de ser sempre nens, i les nenes han de ser sempre nenes.
Sí.
Passin moda, estiguin al carrer, siguin com siguin.
Sí, això sempre.
Això sempre.
Clar, o sigui, ara quan vaig organitzar la desfilada, que va ser una cosa, tampoc era una desfilada, però bueno, vaig buscar la complicitat de persones conegudes i així, però clar, jo els deia tranquil·les, o sigui, si els nens no volen sortir, no surten.
Però dic, per si de vegades veiem certes desfilades o... que a vegades dius, però si és canalla.
Bueno, s'està amb les nenes, sobretot s'està venent
una
imatge...
mena de pressió, no?
Sí, molt sexualitzada, i no és... No hauria de ser, no? No hauria de ser. Per això també aquesta idea de voler que els nens siguin nens.
No deixin de ser-ho.
I no deixin de ser-ho, perquè al final la infantesa és una etapa de la vida que es viu una vegada i no torna mai més, no?
I el que s'ha perdut ja està perdut.
I
el que s'ha guanyat s'ha quedat.
El que s'ha... Exacte.
Es Allò queda per
és
tota la vida, no?
És una estructura que queda per sempre, no? I que després ens influeix. Bueno, el meu cas mateix, no?
Ets més empresària o emprenedora?
Si soc més emprenedora.
Més emprenedora. Això d'empresària, he fet una cara a la Raquel com jo, no em sento...
M'agradaria ser més bona empresària.
Això vol dir que a l'hora de pensar en els números algú li diu, ei, para el carro.
M'agradaria ser més bona empresària, sí. Però bueno, suposo que tot s'aprèn a la vida.
Suposo que no sortirien col·leccions amb aquestes conviccions si fos més empresari.
Exacte.
Probablement, no?
Clar. Si ets estrictament empresari
i fa servir el pragmatisme...
Ho fas donar totalment... Bueno, ho fas molt diferent, no ho fas així. Bueno, intentes reduir costos en tot, no?
Mm-hmm.
Clar, jo no estic en aquesta idea. Però també penso que hi ha un mercat per això. Ara, no és un mercat enorme, però tampoc pots entrar a competir amb aquests mercats tan enormes, eh? sent petit, penso jo, eh? Mm-hmm. Llavors t'has de diferenciar per alguna cosa. Llavors, la diferència quina és? La qualitat, la proximitat, que sigui una cosa artesanal, feta amb amor, no?
I això només acaba de començar. Calma Sitges, aquest és el nom comercial de l'empresa de moda sostenible, la col·lecció d'estiu que ja es pot començar a trobar.
Es començarà a trobar d'aquí tres setmanetes.
D'aquí tres setmanetes, per tant, just allò quan el sol veritablement tregui el cap.
Exacte.
De debò, la col·lecció d'estiu. Raquel, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Sort en el futur, com no.
Gràcies.